Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Sant Cugat acollirà un any més el Festival Nacional de Poesia, que enguany arriba a la seva 24a edició del 8 al 29 d'octubre. La programació d'enguany se centrarà en la celebració del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés i el de la mort de Joan Salvat Papasseit. L'espectacle inaugural el 15 d'octubre porta per títol Les veus del poble i estarà dirigit per Jordi Bosch. I la cloenda serà una posada en escena de Si una emergència, el darrer llibre de Mireia Calafell, a càrrec de la mateixa poeta i del músic Nil Siuró. Entremig, Sant Cugat acull una vintena d'actes en els quals la contemporaneïtat mirarà enrere per interpretar el moment actual. Durant aquests dies es podran escoltar, a més, veus com les de Martí Sales, Feliu Formosa, Àngels Gregori, Josep Pedrals i Rodrigo Cuevas, entre d'altres, i comptarà amb la presència d'una trentena de poetes, músics i actors i actrius que faran de Sant Cugat l'epicentre de la paraula escrita, com ha destacat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, durant la presentació de la programació. Una programació que s'ha presentat aquest matí i el 24è Festival Nacional de Poesia Sant Cugat donarà el tret de sortida, com dèiem, el dimarts 8 d'octubre. Serà a les 7 de la tarda, a la sala clave de la Unió, amb Llegat Estellers, Fer Estelles al Vers, que presentarà un diàleg entre els poetes Enric Casases i Eduard Marco en una sessió conduïda per Gemma Ventura. A partir d'aquell dia i fins al 15 d'octubre es donaran cita tres propostes més, que es repartiran entre la Biblioteca Central Gabriel Ferreter i la mateixa La Unió. Precisament serà el dimarts 15 d'octubre quan arribarà l'espectacle inaugural Les veus del poble, una proposta que comptarà amb Victòria Pagès i Jordi Buixaderes amb l'acompanyament d'Albert Bové Trio. De la vintena de propostes destaquen també la del 19 d'octubre, El Siglo, que acollirà un vermut poètic amb Feliu Formosa i Jaume Pons. La del 22 d'octubre, que protagonitzaran Toti Soler i Pere Arquilluer amb Coral Romput al Teatre Auditori. I la del 28 d'octubre amb Marta Pessarrodona, Pilar Aymerich i Àngels Gregori a l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, d'altra banda, recordarà el poeta Àlex Susana, desaparegut aquest passat estiu, amb una proposta de Jordi Lara, que dirigeix la lectura de El meu amic Àlex Susana, a càrrec del propi autor Jordi Llavina. Un altre plat fort del certamen serà la presentació el 17 d'octubre al Cafè Auditori del nou premiat, el poeta del nou premiat del Premi Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferreter, el poeta valencià Eduard Marco, amb l'obra Dolors, que és un homenatge de l'autor a la seva mare. Tot un farcit de propostes poètiques, com escolten, a Sant Cugat des del 8 d'octubre fins al 29, en aquesta 24a edició del Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat. Una informació que poden ampliar a www.cugat.cat. Destaquem més notícies també que són del nostre interès, ja que parlem avui de la llei L, ja que la qualitat de vida dels malalts d'esclerosi lateral amiotròfica, o L, com es coneix, podria millorar notablement gràcies a la proposició de llei que ha estat aprovada recentment al Parlament de Catalunya. El text que s'hauria d'aprovar també aquest curs inclou un procediment d'urgència per revisar el grau de discapacitat, fisioteràpia, domicili i atenció, de fet, les 24 hores per als malalts en estat avançat. Escoltem l'exgerent del Club Tenis Natació Sant Cugat i malalt Lela, Quico Costa, que ha passat aquesta setmana pel magazín Faves Comptades.
La idea és correcta, però això s'ha de vestir bé d'un pressupost i que es vegi que la cosa va en sèrio. I que, o sigui, que no només que siguin paraules, sinó que després amb els fets demostrin doncs, que s'està portant pel bon camí, no?
Poden recuperar l'entrevista completa que li han fet al magazín Faves Comptades a www.cugat.cat. La gent gran reclama que se'ls tingui en compte en la presa de les grans decisions a Sant Cugat. Així ho han exposat en el dia d'oberta de la setmana, en el primer dia de la setmana de la gent gran que s'allargarà fins dissabte. En aquest primer dia d'actes s'ha fet la caminada popular, les Olimpíades entre residències i el teatre amb els grups Còmic Llar, Sol d'Ureix i Creu Roja. El president de la Llar d'Avis de la parròquia, Joan Cortadella, ressalta que la setmana d'actes serveix per reivindicar-se, així com per fer constar que existeixen i que se'ls tingui en compte amb la presa de les grans decisions. Alhora exposa els beneficis dels casals.
La gent gran es reuneix, diguéssim, es troba en els casals i en aquestes altres entitats. Els casals és un bon lloc on la gent fa amistat, fa companyies, a més d'entretenir-se i tenir activitats culturals i recreatives i d'oci i d'activitats físiques, etcètera.
La Llar d'Avis de la Parròquia ha acollit aquest dimarts la mostra de teatre. El membre de Sols d'Oreix, sota l'Associació de Propietaris i Veïns de Vall d'Oreix, Carlos Gavaldà, també ha ressaltat que per ells la interpretació és més teràpia que teatre. A més, també ha exposat que ho realitzen en format de lectura dramatitzada, pensada tant per la gent que ha fet teatre i té dificultats de memòria amb el pas dels anys i també per a qui mai no ha fet teatre. I la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda a l'Oncolliga celebra aquest divendres, 4 d'octubre, el tradicional sopar solidari per recaptar fons. La cita tindrà lloc a la Masia Can Ametller i començarà a les 8 del vespre amb el concert dels germans Jordi i Gerard Claret i Patricia Denó. La periodista Mònica Huguet serà l'encarregada de presentar l'acte. Un cop finalitzada l'actuació, començarà el sopar. El preu de l'entrada és de 60 euros. L'entitat sense ànim de lucre té per finalitat principal l'atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars. Fem un apunt de la plana política perquè Vox proposa crear una borsa de voluntaris per acollir joves immigrants. Així ho ha expressat el partit en una moció presentada pel ple d'octubre. En aquesta planteja que els voluntaris que s'hi apuntin obrin les portes de les seves cases. El partit va més enllà i estableix que en primer lloc s'ofereixin les cases als polítics que s'hi adhereixin. Segons Vox, actualment hi ha 500 persones sense llar empadronades a la Casa Mònaco. Destaquem més notícies. Ja que aquest matí s'ha presentat la ruta de les tapes de Sant Cugat, que torna entre el 17 i el 27 d'octubre, després de 5 anys d'absència. El Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, amb el patrocini d'Estrella Damm i el suport de l'Ajuntament, organitzen aquest esdeveniment que, amb 36 establiments, suposa un rècord de participants. La ruta de les tapes ofereix un total de 36 tapes amb un preu de 4 euros amb una tapa i un quinto de cervesa. La presentació de l'esdeveniment s'ha fet aquest dimecres a la bodega Tomàs, amb la presència del president del Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, Roger Meseguer, i el tinent d'alcaldia de comerç de Rat Pecordell, així com representants d'Estrella Damm. Massaguer ressalta la bona feina feta per recuperar aquesta jornada gastronòmica.
És rellançar el que ja hi havia, el que tant d'èxit havia tingut a Sant Cugat. Aleshores, és tornar a fer que la població torni als locals de Sant Cugat. I, com bé dius, ens sentim molt estimats.
Un fulletó de la mà permet també conèixer els establiments i les tapes que s'oferten. A més, a la contraportada del fulletó hi ha un QR interactiu que estarà operatiu a partir de dijous i que permet votar la millor tapa. Entre tots els participants se sortejaran 5 cistelles de productes d'ametller origen i un àpat en un restaurant. Abans de l'apunt cultural, també és notícia que la multinacional santcugatenca Fluidra fa una ferma aposta per la sostenibilitat, invertint en l'empresa francesa Ecotropi, una col·laboració que s'ha tancat a través del fons d'inversió Fluidra Ventures, que amb una dotació de 20 milions d'euros té per objectiu invertir en empreses emergents pioneres del sector. Creada per Ecotropi, l'eina digital Datapool permetria reduir el consum energètic, així com disminuir l'ús de l'aigua i de productes químics. Líder en l'equipament de piscines i wellness, l'empresa santcugatenca tancava el primer semestre de 2024 amb un benefici de 112 milions d'euros. I atenció, perquè la segona part de la pel·lícula Casa en Flames podria ser una realitat. La pel·lícula, protagonitzada per la santcugatenca Emma Vilarasau, ha aconseguit un gran èxit i s'ha convertit en el film en català més taquiller de la història. El director Dani de la Orden i el guionista Eduard Sola treballen en la seva continuïtat, segons ha avançat de la Orden aquest dilluns. Aquest dimarts, volíem dir, disculpin, en un breu text a X. Casa en Cendres s'està escrivint, ha explicat. Per la seva banda, Sola ha explicat que no tenen dates sobre la taula i que han començat a buscar la història per aquesta segona part. Vilarasau ha explicat aquest dimarts també en una roda de premsa de l'obra Un matrimoni de Boston a la Villa Roel. Preguntada per aquesta possible segona part, Vilarasau ha admès que li agradaria saber què li passa al seu personatge.
Sí, home, i tant, a mi m'agradaria saber què passa, què li passa a la Montse després d'aquesta desfeta de família. I tant que m'agradaria, i tant, sí, sí.
Casa en Flames, volíem dir, es va convertir la setmana passada en la pel·lícula en català més taquillera de la història, després d'estar 3 mesos a la cartellera. El film que estarà també, que està encara als cinemes, va acumular fins dijous passat a tot l'estat més de 2,5 milions d'euros recaptats, segons dades de Vercine. tot a punt per a la quarta edició de la Bienal d'Escultura Valldoreix dels Somnis, una iniciativa que un any més omplirà d'art el Parc de Sant Cebrià. A partir del 26 d'octubre i fins al 27 de setembre, una dotzena d'obres es podran visitar gratuïtament en aquest espai natural. El tret de sortida tindrà lloc el dissabte 26 d'octubre a les 11, al mateix parc, amb un acte inaugural obert al públic. Josep Roy és escultor i president del jurat.
Nosaltres havíem viabilitzat que les escultures, primer, no tinguessin cap mena de perill, perquè unes escultures que no siguin transitables, que no puguis, que no siguin punxant, etc etc. Un altre factor és que siguin aptes per a l'espai exterior, vull dir que tinguin una estabilitat, vull dir, de materials.
La instal·lació de les obres s'iniciarà la setmana vinent. Dos arquitectes paisatgistes, amb el suport de l'escultor Pep Codó, s'encarregaran d'estudiar cada obra i plantejar la seva ubicació dins de l'espai del parc. Després, la brigada procedirà a la instal·lació de cadascuna d'elles. I abans de l'apunt esportiu del dia, també és notícia que els castellers de Sant Cugat seran presents aquest cada setmana a l'actuació de dissabte del concurs de castells. Els gausacs volen portar un programa de màxims i estan assajant per poder fer el 7 de 8 i el 2 de 8 amb folre. Castells que no descarreguen des del 2016 i 2017 respectivament. El Faves Comptades han parlat amb el cap de colla de l'entitat en Santipier per saber com viuen els dies previs a una de les actuacions més importants de la temporada, una entrevista que poden escoltar a 3w.cugat.cat. I ara sí, esports, perquè Paidós Fundesplai és la nova gestora de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, després que el Tribunal Català de Contractes hagi desestimat el recurs presentat per Team Partners, empresa gestora del servei municipal en els darrers 20 anys. El guanyador d'aquest concurs gestionarà l'OMET durant 2 anys fixos i 2 més prorrogables. El Tribunal Català de Contractes ha argumentat que el recurs s'havia d'haver fet abans del concurs i no a posteriori. Ara caldrà conèixer quan Paidós Fundesplai inicia la gestió del servei previ traspàs d'informació de Team Partners. De fet, en el concurs Paidós Fundesplai hi havia sumat 98,47 punts i Team Partners 90. Aquesta darrera considerava que hi havia 2 criteris de puntuació al concurs que no els hi van puntuar de manera correcta i que es van fer amb uns criteris molt subjectius. Una informació també que poden ampliar a www.cugat.cat. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 2 d'octubre de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Reemissió del Gall del Monestir d'avui.
I és el moment de la tertúlia política de Cugat Mèdia.
La tertúlia amb Anna González.
L'espai comú, la via pública i la seva gestió sempre són motiu de debat. I el tenim servit amb la prohibició de jugar pilota a la plaça d'Octavià. La mesura se sosté en l'article 4 de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana, per la qual, i cito, està prohibida l'ocupació de la via pública de manera que destorbi o obstaculitzi la lliure circulació de vianants o vehicles o que pugui ocasionar danys a persones i altres elements de la via pública. I això és el que en pensen alguns santcugatencs d'aquesta aplicació a la prohibició.
Ho trobo bé, sí, perquè passem per aquí, gent gran, i juguen a la pilota, són nens, no es donen compte, tenim que estar avisant, cuidado, pare, que passem, saps? Nens petits també, d'un anyet que corren per aquí. Jo trobo que la pilota aquí no tenen que jugar.
És un espacio abierto que no afecta a nadie, ¿no? Bueno, si se juega con cautela y con mucha precaución, siempre que haya un grupo de niños jugando es alegría y es señal de que hay vida, un pueblo con vida, con futuro.
Se'ls hauria de deixar, perquè és dels pocs llocs que els nens aquí tenen l'espai i la seguretat de no haver-hi cotxes.
Per a mi és un espai públic i de pas. Aleshores, doncs, em sembla malament que els nens han de jugar, però si juguen a futbol, que juguin a un camp de futbol.
Traslladem aquest debat a la nostra taula de tertúlia, avui amb Núria Escamilla, de Junts per Sant Cugat, Helena Vila, del PSC, Alfredo Bergua, del PP, Marcos Cimarro, de la CUP, Marcos Rodríguez, de Vox, i Ramon Gutiérrez, en Comú Podem. Disculpem l'absència d'Esquerra Republicana, que per un tema personal no han pogut assistir-hi. A la resta, benvinguts tots, i com sempre, això sí,
Els demano un primer posicionament curt, que sigui simple. Comencem amb Núria Escamilla, de Junts.
Bon dia a tothom. Bé, primer de tot, estic d'acord i sóc mare que els infants juguin al carrer. Això, que vagi per endavant. Després, doncs bé, tots coneixem l'entorn de la plaça Octavià. Antigament, doncs, hi havia una plaça amb terra i hi havia cotxes. Es va voler vianitzar a principis de segle XXI, diríem, el 2000 i escaig, i es va fer aquesta esplanada on, mica en mica, s'han anat posant també, doncs, alguns comerços que conviden a tenir terrasses. Òbviament que hi tenim un monestir ben a prop i només jo crec que hi hagi sigut, doncs, per un accident, doncs, amb la pilota o algun proper, veuran que allò no és el lloc idíl·lic per jugar a pilota. Pels vianants, perquè hi passem, perquè és un lloc de trànsit, no és una plaça que estigui abandonada, sinó que doncs, trànsit doncs, per anar als comerços, per anar a la Casa de Cultura, per anar al monestir, per anar al claustre, i després doncs, per l'entorn, no? Perquè les pilotes doncs, malmeten la muralla, i tot i que sembli doncs, que aquella muralla porta molt temps, bueno, doncs, aquella muralla porta molt temps, però s'ha de preservar. I així ho estem veient doncs, amb les petites actuacions que hem de fer en l'entorn del monestir i que són realment molt costoses. Passi per endavant, hem de buscar solucions, no? Doncs sí. Fa poquet doncs, que hem obert, per exemple, les pistes de Sant Francesc, els dissabtes de 10 a 2, de 4 a 20 hores, i els diumenges de 10 a 2, doncs per trobar aquest espai perquè els nens hi puguin jugar. Altrament, en les pistes de Sant Francesc i altres llocs esportius doncs, que els infants hi van a jugar i hi entren, doncs es posarà un cartell on s'indiqui que no es pot entrar en una propietat doncs, que està tancada perquè no hi ha consergeria, i es convidarà a través d'un QR que indicarà on espais com, per exemple, a Ramon Bernils, que es pot fer bàsquet, vòlei, ping-pong, al torrent de Ferrossons, petanca, ping-pong, a la Pollancreda, petanca, skate, bàsquet, ping-pong, futbol, fitness, aire lliure, a Camp Bernet, futbol, bàsquet... És a dir, hi ha moltes zones de molts espais que potser el ciutadà no coneix on es pot practicar esport en el lliure sense interferir amb el vianant ni amb el patrimoni que tenim. I per endavant.
Continuem. Després no em donarà temps d'intervenir.
Sí, no me'n surto, no me'n surto. Vaig intentar la temporada passada, ho intento aquesta, Elena Vila, pel PSC.
Sí, bé, bon dia a tothom. Me n'alegro de sentir les paraules de la regidora perquè realment a nosaltres ens va sorprendre molt aquesta decisió. Jo crec que bueno, forma part bueno, d'aquesta improvisació no? Contínua a la que, bueno, que veiem no? Que estem sotmesos als santcugatencs i les santcugatenques. Per nosaltres, prohibir mai és la solució. O sigui, jo crec que aquí el tema està en si prohibim o resolem. I me n'alegro, doncs, en aquest cas, de la intervenció de la regidora, perquè veig que un cop presa la decisió ara s'estan buscant les solucions. No és la manera, nosaltres creiem doncs, que, bueno, que cal treballar-ho abans i resoldre aquesta problemàtica abans. En tot cas, nosaltres creiem que les places no són un lloc de trànsit, són un espai de trobada. Un espai de trobada i un espai de convivència. Les ciutats, precisament, ens hem adonat no? que calen cal doncs, generar aquests espais de convivència, de trobada entre generacions i sobretot espais perquè els nostres infants que són el present i el futur de la ciutat puguin jugar al carrer. Estem parlant ara no? de les pantalles doncs, de tots els problemes que comporta pels nostres infants i el que no podem fer és prohibir precisament jugar al carrer. Òbviament no és el mateix no? jugar a futbol que jugar a pilota. Sí, crec que s'ha de diferenciar i en aquest cas nosaltres apostem per aquesta sensibilització abans que la prohibició. Sempre creiem que la prohibició doncs, genera reticències, no s'ha de prohibir, sinó que hem de sensibilitzar i treballar plegats per tenir doncs, una ciutat amable, una ciutat amiga de la infància, com som, i permetre doncs, aquests espais de joc tan necessaris per als infants.
Alfredo Bergua, pel Partit Popular.
Bon dia. La veritat és que és una pregunta que tu et poses al costat dels pares o fills i pots pensar una cosa, però et poses també al lloc dels vianants que transiten diàriament per allà i que a vegades se n'han portat algun ensurt amb una pilotada i també ho has d'entendre. Aleshores, hi ha un patrimoni allà, com ho deia la regidora, i allò és que no estiguin jugant, si estan jugant a futbol, no estan jugant a pilota, perquè utilitzen la paret del monestir com a porteria, vull dir, i clar, les pilotades, doncs això té unes conseqüències. Si a més molesten altres persones que estan viant, que van a fer la compra, que se'n van a dirigir, sobretot els caps de setmana, que es dirigeixen al carrer Santa Maria, al carrer Santa Maria, a fer la seva compra, i van amb els paquets i reben una pilotada, o han de fer esquivar els nens que estan jugant perquè no paren, o sigui, no paren per deixar passar les persones, doncs home, això aquí alguna actuació s'ha de fer. Jo celebro també que hi hagi espais alternatius, i això és el que s'ha de fer, fer pedagogia de que existeixen espais alternatius i que hi ha llocs de pas que no són precisament per jugar a pilota, vull dir, perquè el problema és el joc de pilota, perquè nens jugant a altres coses per allà, corrent i això i saltant, doncs això no molesta ningú. El problema aquí es diu doncs, pilota de futbol, que és el que realment crec que és el que ha propiciat aquesta prohibició. Nosaltres no estem en contra de la prohibició, però sempre donant alternatives, i celebro que la Núria doncs, n'hagi detallat unes quantes. Si és veritat que alguna d'aquestes llocs, en aquest cas em refereixo potser a les pistes de Sant Francesc, que és la primera que has dit, doncs que requereixen una reforma important, perquè hi ha zones de les pistes de Sant Francesc que quasi és millor que no hi vagin els nens, perquè són realment un perill, i m'estic referint, per exemple, a les tanques de les pistes de Sant Francesc, especialment de la de baix. En tot cas, dius que és una intervenció breu, ho llegeixi i passo paraula, com es diu, no?
Vinga, doncs li passem al Marcos Simarro, de la CUP.
Bon dia. Bé, jo amb aquesta qüestió crec que pequem d'una cosa, que és pensar les solucions des de l'experiència personal. No vol dir que l'experiència personal no s'hagi de tenir en compte, però si jo tinc la meva, passo cada dia. És que l'alcalde ho diu, passo cada dia per la plaça Octavià. Senyor Vallès, jo passo cada dia per la plaça Octavià, perquè al final entre el Temerari, que tinc aquí, casa meva que està baix, i l'Ajuntament allà, aquest triangle de les Bermudes, diguem-ne, és una mica la meva zona de...
Aquest triangle de les Bermudes de la CUP.
Sí, bueno, el meu per això, però al final passo cada matí, quasi bé, o cada tarda per allà, i mai m'he endut una pilotada. M'he relliscat més vegades a l'hivern que no dono una pilotada. Això no vol dir que no estigui d'acord amb aquesta sensació, de vegades, d'inseguretat que pugui tenir la gent gran en relació al joc a la pilota allà. Ara bé, jo crec que hi ha una qüestió de model de fons, i ho deixaré introduït també per no allargar-ho molt, perquè no ens plantegem, per exemple, la quantitat de terrasses que ocupen l'espai públic i privatitzen un ús que, per mi, hauria d'estar sota un paradigma de dret a la ciutat. I amb això vull dir que les ciutats, l'espai públic, són de tothom i estan per viure'ls, i jo prefereixo que hi hagi una autorregulació entre les persones i els grups humans que no un excés d'hiperregulació i control de la conducta com fan les ordenances, que per cert van començar a Barcelona amb una ordenança nefasta per allà el 2005, i en parlarem més endavant, però crec que és millor la primera opció d'autorregulació per part dels grups humans.
Marcos Rodríguez, per Vox.
Sí. Bueno, mi opinión, yo creo que el debate de prohibir jugar a pelota en la Plaza Octavia no es la gran preocupación de los vecinos de San Juan, ¿no? A mí me gustaría saber cuántas reclamaciones patrimoniales han habido este último año por caídas provocadas por pelotas en la Plaza Octavia, y compararlo con cuántas reclamaciones patrimoniales han habido provocado por el mal estado de las aceras y las calles de San Juan. Y seguramente nos encontraríamos, que yo entiendo que ahora esta semana la gent gran y los políticos, algunos políticos les encanta sacar debates para favorecer a según qué colectivos, a mí me gustaría que se preocuparan por realmente los grandes problemas que afectan a este colectivo, que es la gente mayor, ¿no? Y la gente mayor lo que necesita son aceras en condiciones para no caerse al suelo y para no tener fracturas, ¿no? Haciendo un paralelismo, en la plaza del COI en San Francisco hay cuatro carteles de prohibido jugar a la pelota. Y efectivamente, no hay ningún niño jugando a la pelota, ni ninguna madre, ni ninguna familia. Es curioso. Es curioso.
Hay gente jugando a pelota.
No, yo creo que tendrías que hablar con los vecinos.
A lo mejor no pasas por allí, pero yo vivo allí y te aseguro que hay gente jugando a pelota en esa plaza.
En el parque
cada día
no hay gente jugando a pelota, porque hay una serie de individuos a los que sí,
no
ven carteles. No miento, el que mientes eres tú.
No,
si hablaras con los vecinos, te darías cuenta.
No
puedes dejar de interrumpir porque estoy en mi turno.
Bueno, digo cosas sensatas y no te interrumpo.
No, no, a ver, andracemos
el
debate.
Respeta el turno de palabra.
Señor Marco Rodríguez,
hay cuarto,
de
no mientas. El que no has de mentir eres tú, y no me interrumpas.
Señor Gutiérrez,
no,
sisplau, era el torn del señor Marcos Rodríguez de Vox. No ens estava quedant clar si el posicionament era a favor o no de prohibir la pilota a les places.
Bueno, primer he fet una introducció dient que no és la gran preocupació de los vecinos, y hago un paralelismo con la Plaza del Coy, que sí, hay cuatro carteles de prohibido jugar a la pelota, pero efectivamente no hay ningún niño jugando a la pelota, ninguna familia, porque se es muy severo prohibiendo jugar a fútbol, pero sin embargo no es severo cuando hay menudo de drogas, cuando hay consumo de drogas, cuando los vecinos están atemorizados porque hay todo tipo de violencia verbal y física, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, nosotros redirigimos el debate a les coses que preocupen realment a los vecinos.
Continuo sense saber quin és el posicionament de Vox respecte a la regulació de l'ús de la pilota o de l'ocupació de l'espai públic.
Te podes callar un ratito, Ramon, te podes callar i deixar respecte.
Demano respecte, sisplau, en aquest espai.
Es que si esto no es un debate, es mi turno de palabra.
Ya, ya.
Entonces, igual que yo respeto cuando tú hablas...
Sí, pero yo no te voy a respetar a ti.
Es una tertulia, perdona.
Si no me respetas a mí, entonces va a ser mutuo, ¿vale?
Vale. No, no, es que ya es mutuo, es que tú ya no me respetas a mí en muchísimas ocasiones.
Ramón,
el mismísimo
Ramón,
pleno.
Si tienes un problema, después fuera hablamos. Pero yo creo
la audiencia
no tiene por qué aguantar tu mala educación interrumpiendo constantemente a la gente. ¿Vale? El posicionamiento,
señor Rodríguez, sisplau, demano, sisplau, que es torni a dirigir al senyor Gutiérrez i que li demani disculpes per aquesta afirmació que ha fet. Si és tan... de dir-li que ho podien solucionar fora. Això sí que és un espai de seguretat, li asseguro. Aquí tothom pot expressar la seva opinió.
Fora, evidentment, és parlant.
Pues li demano, sisplau, que li expliqui per si als oients i al senyor Gutiérrez per si no havia quedat clar, perquè a mi no m'havia quedat clar.
Però és que jo...
Llavors li demano que, sisplau, aprofiti aquesta oportunitat que li estic donant com a conductora d'aquest espai perquè expliqui les seves paraules.
A veure, a mi el que em sobta és que vostès interpretin que quan jo dic parlar-ho després fora,
jo també ho he interpretat
a mi em sobta
així.
Que vostès interpretin que vol dir d'una forma violenta. Jo no, en cap cas he dit d'una manera violenta.
Doncs
jo
li agraeixo molt que hagi aprofitat aquesta oportunitat que li donava per aclarir-ho, perquè no m'hagués agradat que hagués quedat malentès.
És que és més que és evident.
Llavors,
o sigui, a mi no m'ocorreria dir una cosa així perquè no és la meva forma de viure ni de ser.
Ho donem per suposat, però com no podem saber el que estan pensant tots els encuatencs que ens estan escoltant ara, donem l'oportunitat a un representant institucional a que ho aclareixi. Bueno. Si vol concloure, era el seu torn de paraula.
Pues el meu torn de paraula és que no és una prioritat el prohibir jugar a pilota a la plaça Octavià perquè no és una preocupació principal dels veïns de Sant Quart del Vallès. He fet un paral·lelisme amb la plaça del Coi del barri de Sant Francesc, on hi ha quatre cartells de prohibir jugar a pilota i, evidentment, no ha jugat ningú a pilota. Per què? Per un problema gran d'inseguretat.
Molt bé, ja acabem la ronda amb Ramon Gutiérrez per En Comú Podem.
Gràcies. Bueno, jo tres coses molt ràpides. Primer, jo crec que l'ús de l'espai públic i del carrer hem d'entendre que és un conflicte permanent, diguéssim, no? És a dir, hi ha molts interessos, hi ha molts usos que es donen al carrer i, per tant, com deia el Marco, moltes vegades amb la regulació o amb els usos, diguéssim, únics o marcant un horari o no sé què, no ho solucionem. Al final, l'ús és un diàleg, és un conflicte, és un element que les persones que donen ús... No? Per exemple, un carrer estret, no? Hi ha una persona caminant i ve un cotxe. Doncs que t'has d'apartar i hi ha un diàleg entre el cotxe i el vianant. Doncs és el mateix a les places. Jo entenc que és molest perquè, de fet, a mi m'ha passat no a la plaça del monestir, sinó a la plaça del Coll, on hi ha gent jugant a pilota, en què a vegades t'has d'apartar o has de la gent que s'aparti també, no? Perquè al carrer passen aquestes coses. Però a mi el que em preocupa és que ens fixem amb els nens i nenes que estan utilitzant allò, i com deia Marco, no ens fixem amb les terrasses, no ens fixem amb els camions, la càrrega i descàrrega, que s'allarga més de l'hora que està permesa i que també impedeix l'ús de l'espai públic, no? És a dir, hi ha molts elements sobre els quals ens podem fixar a l'hora d'aquest conflicte i de regular aquest conflicte de l'espai públic, i no ho fem. Després, la segona cosa és que hi ha un element de classe, que crec que a vegades també no tenim en compte, i és que qui fa servir més l'espai públic és qui no té un espai privat de joc. I per tant, les persones que acostumen a fer servir més l'espai públic són les persones migrants, les persones amb menys recursos. Això és important i cal tenir en compte, perquè a vegades diem, no, és que juguin a casa seva, no? Que no tothom pot jugar a casa seva, no? O no tothom té un carrer peatonal, o no tothom té un carrer amb pocs cotxes per poder jugar al carrer. Per tant, les places tenen aquesta funció i tenen aquesta utilitat. I a vegades quan pensem d'això, doncs no ens en recordem. I després, sobre les solucions, i ja responent al que deia la Núria, i també la línia del que deia l'Helena, no és només esport, és un joc, no? Per tant, les solucions no és només oferir equipaments esportius, encara que siguin oberts o de més. Hem de fer una acció comunitària. Hi ha un element també de... Els altres actors que estan fent servir l'espai públic també han de tenir en compte això. Llavors, jo crec que per què no posem en marxa proves, pilots o altres elements, com per exemple deixar pilotes d'espuma en els bars, perquè si un nen o una nena vol jugar jugar pilota, diguéssim, a la plaça, pugui anar al bar a que li deixin una pilota d'aquestes que no farà malbé el patrimoni, per exemple, no? És a dir, podem pensar en accions d'aquest tipus que generin un diàleg entre els actors que estan fent servir l'espai públic i una cooperació i una sinergia en lloc d'una aprovació i una limitació horària o d'usos.
Que és molt graciós, perquè, de veritat, o sigui, tenim el cap i a mi la pilota. Hi ha una diversitat de jocs increïbles que segur que més de nosaltres hem jugat. Nosaltres potser jugàvem a gomes, potser jugàvem a la corda, potser a la platja qui no ha jugat a cartes, i jo arreu, quan vas a alguns llocs que estàs a gust, a pales i plumes, que més que res, que tu puguis controlar l'espai compartit amb la resta de la gent. Amb una pilota sovint no es pot compartir, doncs, perquè corres darrere una pilota, no mires a la gent del voltant, i la pilota també es pot descontrolar. Però jo estic a favor del joc infantil, bueno, molt a favor, però sí, potser l'hem de diversificar i, oye, prou ja de la mente de la pelotita.
Sí, sí. Sí.
De fet, coincideix i afegeixo al debat un altre element als que apuntava el senyor Gutiérrez, que és coincideixen en el temps que els patis de les escoles estan retirant el futbol perquè precisament ocupa tot l'espai, està molt marcat amb el tema de només un joc de nens i costa que les nenes hi puguin accedir i ocupa tot aquell espai. S'ha de traslladar també aquest debat, que al final seria el mateix a la via pública. El Marco Simarro volia dir alguna cosa.
Jo, sí, tot i compartir l'obsessió amb el futbol i les coses, les derivades que pot generar, he treballat a escoles i de més, i entenc que l'ús de l'espai públic és molt més expansiu que altres jocs. Entenc que l'espai de les escoles és un espai educatiu, és un espai pedagògic, és un espai on introduir nous elements de joc, nous elements relacionals, diferents maneres, no?, de viure entre els nanos, però insisteixo en la idea de la hiperregulació de l'espai públic i l'hipercontrol del que creiem que ha de passar a l'espai públic. Sincerament, aquí estic molt més amb el Ramon, amb la idea d'aquesta negociació col·lectiva per part de tothom. Crec que és millor reconèixer que hi ha una situació d'ús que s'ha intensificat, també perquè no hi ha res més al voltant, també perquè hem plegat de terrasses, de bars a tota aquella zona, i les famílies hi van i tenen crius, i ara estaran jugant a les pantalletes dels nassos en comptes d'estar jugant a la pilota. Llavors, assumim la realitat dels fets i a l'espai públic intervenim amb un criteri una mica més profund o de fons i plantejar alternatives com canviar una pilota dura per una tova, pensar en quines són les millors maneres de protegir el patrimoni, potser no és directament prohibint o s'ha de dir jugar respectant, intentar fer un treball de convivència entre els bars, diguem-ne, i llavors la gent, per tant, que va a consumir-hi i que tinguin capacitat, no que aparquin els nens jugant, perquè això podria morir un debat sobre el carnet de padre i madre, no? Que al final moltes vegades aquí hi ha molta crítica, no?
Quan tu tens educadors, pensem, jo et soc de l'opinió que som, pues, efectivament,
som tots, però
efectivament,
per això ho estic
efectivament,
dient,
que a vegades jo crec que, doncs, educadors som tots i a vegades és per desconeixement, doncs, que no saben, o quan es posen de moda allò de la gometa també, que no hem jugat vegades de passar la goma d'una mà a les altres, és a dir, que a vegades és per desconeixement de jocs, doncs perquè de xerrar arranca qui juga. Jo però, que sé, és a dir, que bueno, al final però, educadors però
jugar,
som tots.
Però el jugar a pilota, jo en sèrio, jo insisteixo, no és el mateix, no? Jugar a futbol, no? Posar-se en un camp, no? Limitat, i jugar a futbol que jugar a pilota. O sigui, jo, la plaça Octavià també, jo he nascut a Sant Cugat, jo he jugat a la plaça Octavià i he jugat a pilota, s'ha jugat a pilota tota la vida. I aquí està precisament, doncs, el que diem, no?
Curiosament, quan hi ha hagut més terrasses...
I quan hi havia cotxes.
Alternatives de joc. Bueno. Perquè és dels pocs espais, o sigui, la plaça Octavià, al centre de Sant Cugat, és dels pocs espais on els nens i nenes poden jugar.
No, amb els pares és que diferenciem una cosa. És a dir, jo, per exemple, si obrim en jo proper, no, no, volem obrir el Joan Maragall. El Joan Maragall hi haurà els nens. No.
La regidora està portant una de les
clar,
propostes.
És a dir, si, per exemple, una, en breu també volem obrir l'espai del Joan Maragall. Val. Allà aniran els nens que estan jugant, pregunto jo, a futbol, amb una pilota que no és de tova, que, o sigui, ho sento,
no,
perquè jo no és tova.
No aniran
allà, per què? Perquè els pares no hi són. És a dir, que el que també...
Bueno, estàs segur que tota la gent, que tots els nens i que juguen a pilota a la plaça tenen els pares al bar?
Jo discrepo.
Si no el tenen al bar, el tenen a prop.
Jo sóc mare i discrepo molt.
Però que hi ha plaça segura.
Jo, a tu ets un pis, jugar
segura. No vindrà efectivament, un cotxe.
Sí, el Joan Maragall no vindrà...
Però el Joan Maragall, si deixa entrar, ara l'obriu.
Bueno, tenim la intenció d'obrir-ho. Però Sant Francesc l'hem obert. I si no hi ha
molts parcs... Que tu que s'ho trobo bé, eh? No t'estic dient que no.
No, clar, ja ho sé. Però que, de fet, és a dir, que hi ha espais... Al parc central es pot jugar a bàsquet.
El que és contradictori, Núria, és que estiguem parlant d'espais públics inclusius i acollidors, i és el calendari 2024 de l'Ajuntament, i a la vegada prohibim jugar a pilota en un espai que hauria de ser...
A la teva filla petita, centre... una pilota i caigui amb un cop doncs, cap, com això ho hem vist... Ostres,
a mi
doncs,
em passava cada dia.
Exacte. Jo crec que estem, a vegades, volem posar els nens i nenes en una caixeta de vidre, jo crec que aquesta no és la solució. O sigui, els nens i nenes doncs, han de caure, s'han de tropeçar, el nen que ha fet la pilota ha de demanar disculpes, ha de ser conscient de que allò ha de vigilar, per això també està la gent gran, jo crec que bueno, aquesta plaça precisament sempre ha conviscut infants amb gent gran. No i bé, jo recordo quan era petita que quan et passaves venia, no? Venia el senyor Pere i et deia vigileu perquè fareu mal, i tu paraves, no? I jo crec que els espais sí, no sé per què em mires així, Núria, o sigui, jo crec que al final els espais han de ser acollidors i han de ser espais de convivència, i això és el que hem de promoure des de les administracions públiques, i crec que és el que hem de promoure des de l'Ajuntament. Prohibir, jo insisteixo, prohibir, i més quan parlem del joc i dels nostres infants, que són el present i el futur, mai és la solució. Sempre resolguem.
Sempre prohibint pilota, eh? Resolguem. No sé, prohibint infants, més faltaria, i estem donant alternatives de joc, i més que res, convivència entre els vianants i el patrimoni. O sigui, no oblidem que estem fent reparacions en el claustre, en el pedrís, estem prohibint inclús que la gent pugui seure perquè realment malmet i és qui aguanta, i permetem donar xuts, o quan fem qualsevol fira, i ho sabeu, per exemple, tampoc... És a dir, imagineu-vos si no és un lloc per jugar, quan hi ha les fires de Nadal i així, no juguen els nens a pilota. Per què? Perquè hi ha elements, és a dir, no és un lloc que dius, no, és que sempre s'ha jugat a futbol. Bueno, perdona, jo he viscut aquí i no sempre s'ha jugat a futbol perquè hi havia cotxes. A principi de segle...
No, els cotxes jugàvem, i tant que jugàvem a pilota, cotxes, jugàvem al carrer, i tant,
jo, pues, bueno, jo ho sé, quan jo hi era, mira que hi he estat per temps pel monestir, no he vist jugar a pilota, vull dir, podia jugar a pilota, doncs, els nens de 2 anys, que no són el cas...
Jugava, però si jugàvem al carrer Major
ara,
a pilota.
Ara no ens trobem amb nanos que tinguin 2-3 anys i que vagin darrere d'una pilota d'escuma, que tant de bo poguéssim parlar d'això, però no estem parlant d'això, estem parlant d'unes pilotes que són de cuir,
bueno,
ho sento.
Bueno, però aquí anem, aquí anem, on s'ha de consciència.
Sí, cuir, també estaríeu d'acord que s'ha de regular.
Sentim més opinions. Alfredo Berua.
Abans un petit matís, perquè has dit una cosa tu, Anna, que no hi estic gens d'acord, que el futbol és un esport només d'homes.
No, no ho és, no ho és.
No, vull dir perquè...
Però malauradament amb uns patis passa així, però no ho és.
Més que res, perquè conec una miqueta el sector i en els últims 9 anys han augmentat un 55% les llicències de noies i dones.
Absolutament.
Tu parles de l'esport, però parlem del joc.
Sí, no, però com ha dit abans, que els col·legis, que era un esport, bàsicament, d'homes, dic, no, és que les noies cada cop n'hi ha més, hi ha més de 100.000 federades ara mateix a tot Espanya.
És un esport d'allò, però és un joc de nens.
Però és un joc de nens. Sí, però que les noies, i les nenes també, i cada cop més.
Cada vegada més, és veritat. Però s'ha fet una feina en aquest sentit, també.
Exactament, però bueno, que volia fer el matís aquest. I llavors, si nosaltres tenim una ordenança, sé que és de l'any 2002, 2004, ja té els seus anys, i estableix una cosa, les ordenances estan per complir o per mirar cap a un altre costat. Si no ens agraden les ordenances, canviem-les. Però si hi ha una ordenança que diu que diu, i hi ha un problema, perquè realment hi ha un problema, doncs s'ha d'aplicar, agradi més o agradi menys. I si no, es canvia l'ordenança. Dit això, insisteixo, alternatives. I torno a insistir, és que no s'està jugant a pilotes, s'està jugant a futbol, i el futbol amb tot el que conlleva el jugar a futbol, vull dir, perquè quan jo he sigut nen, jo he jugat a places, doncs quan estàs jugant a futbol l'últim que et dones compte si està passant algú per allà per camí, perquè no, els nens no distingeixen el perill en aquell moment, i tinc casos propers
però us esteu donant compte que estem parlant del perill de les pantalles, jo insisteixo,
deixa'm acabar,
Helena, sisplau, discutint si deixem jugar.
Em queden 10 segons per acabar la intervenció. No, el que volia dir és que quan la meva mare, que té quasi 80 anys, s'ha posat un cop de pilota i ni el nen ni s'hi ha disculpat, i això ha passat amb molta gent, perquè conec casos, doncs home, doncs és que alguna cosa... És veritat que sobretot és els caps de setmana, eh?
Vull dir... Però no podem culpar tots els nens, llavors, sí, per això.
Bueno, però és que normalment... Bueno, però hi existeix o no existeix aquesta realitat?
Clar que sí,
bueno,
clar
doncs
que
alguna
sí.
Solució s'ha de buscar, vull dir...
Sí, sí, exacte, sí, sí.
Vinga, solucions, Marcos Rodríguez.
Sí, bueno, jo creo que la solución no es prohibir jugar a pelota. Yo creo que hemos de aprender a convivir. Los niños tienen que jugar a pelota en la Plaza Octavia, solo faltaría, pero evidentemente se ha de tener cura por las personas de cierta edad que pueden sufrir ahí un... Entonces yo propongo una solución que yo creo puede ser interesante, que es poner una persona, un agente en el centro neurálgico de San Cuat, que es la Plaza Octavia, que es un agente que esté en las horas donde más afluencia hay, que es entre 7 y 8 de la noche, y que haga tareas de orden, pues que cuando vea que el tema pues se desmadra, pues que pueda llamar atención a los niños y también de paso haga tareas de seguridad en la plaza.
Què els sembla aquesta proposta?
No podem posar una policia policia a cada cantonada de la ciutat.
No és una cantonada, les cantonades.
Cada plaça, cada tal.
No. És el centre neuràgic de Sant Cuat.
Jo crec que és tan important els barris com a centre. A mi no em sembla una bona solució. Jo crec que la qüestió no és l'ús de la llei, ni l'ús de l'ordre. O sigui, l'ordre no l'aconseguirem a través de la força de l'administració de la llei. L'ordre l'aconseguim a través del diàleg i de la convivència. Doncs jo em refermo en la idea de que per mi la solució es tracta de, no són les solucions definitives, el que es tracta és d'establir espais de diàleg, no? Establir pactes, establir espais en què els comerciants amb els altres actors poden intervenir, en què quan un nen li dona un pilotàs a una senyora de 80 anys, hi ha algú que li diu, nen, què fas? No?
Un agent de l'ordre?
No, és que agents de l'ordre ho som tots. És a dir, tots
no,
som
no
actors.
Ho som tots, eh? No
sí,
som
sí,
tots
sí, ho hem de poder ser. És a dir, jo crec que l'espai públic és de tots i tots hem de poder ser corresponsables en el seu ús i també els infants, que evidentment no neixen apresos, ningú naixem apresos, no? I al final també poden aprendre lliçons i ser ells mateixos qui regulin.
Parlava també de la vinculació de terrasses amb el joc a la plaça, vincular llicències amb espais on sí sigui recomanable jugar.
Jo no vincularia llicències. Sí, jo estic molt més per primer solució, assumir el xoc d'usos. Espai públic, clar. Dret a la ciutat. Tots hi tenim accés, dret, i hem de poder fer una mica el que creiem dins d'una, no sé, una acció comuna. Els nens fan les seves coses, els adults, si hi ha una terrassa bar, van a prendre alguna cosa, o seuen al banc i ja. Llavors, assumim el xoc d'interessos d'usos i a partir d'aquí, doncs, jo en comptes de prohibir jugar a pilota, doncs posaria jugar respectant i que aquell cartell et doni una mica, vale, que un cartell no fa res, perquè et pot posar jugar a pilota i tu saltes, també pot passar.
És que pot estar però, prohibit jugar a pilota i jugar igual.
Clar, però llavors el cartell et dona un missatge, una idea per intentar actuar-hi. Llavors, si poses jugar respectant, doncs més o menys hem acordat entre els actors de la ciutat i en aquell cas Plaça Octavià, doncs que hauríem de poder algun allà dir-li, escolta, ara això, ara l'altre. Després, a l'ordenança municipal, jo directament la derogaria i en tot cas em plantejaria per què ens serveix una cosa que hiperregula la conducta humana. L'ordenança municipal posa a partir de quina hora has d'expulsar la teva catifa pel balcó de casa teva. És una xorrada. I en pitjors casos, pues, hi ha coses com prohibició d'algun tipus d'activitat més o menys lúdica en l'espai públic. La de Barcelona és infinitament pitjor. I llavors aquí anem a lo que és, el que jo crec que és la concepció de l'espai públic. Aparador o jo com passin coses? No? Perquè al final, la Núria deia no, la plaça Octavià no està concebuda per això. La plaça Octavià és una plaça, és espai públic. Ens hi posem com si posem la gent ocupa l'espai públic i fa servir l'espai públic com a tal. Si ara el problema és una qüestió patrimonial amb la muralla, que jo diferenciaria segurament muralla del conjunt del monestir, crec que a nivell històric són construccions en moments diferents. Evidentment, amb això no vull diguem-ne dir que no ens importa per res la muralla, al revés, allò té massa temps com perquè no ens importi res, però crec que podem trobar altres solucions que aquí s'estan donant, inclús un treball més de la convivència, com a la Floresta s'ha fet per altres qüestions, que hi ha el pacte per la convivència, que reuneix els actors que estan una mica en conflicte en aquella zona per poder parlar conjuntament i no que arribi el govern i digui, pues ara podríem jugar a pilota.
Que quedi constància que des d'un inici estic a favor de que l'infant jugui al carrer. I això ho dic així en tots els sentits. Ara, que la pilota doncs, és un element que molesta, sí, i t'agafo la paraula perquè els que portem aquí uns anys hi havia un cartell que va desaparèixer que deia prohibit jugar a pilota molestant els veïns. Aquest cartell existia.
Sí, però el vam treure pel que he explicat.
Val, sí, però és que no entenc, perquè tu estàs dient que aquest cartell el posaries perquè entens...
No, posaria jugar respectant, en tot cas. És a dir...
Bueno, no, però és que llavors ho entenc.
No, saps què posar?
No sabia que l'havíeu tret vosaltres, pensava que hi havia una paraula.
Oye, mira... La història del cartell ha desaparegut. Bueno, que
bueno, perdó, que no ho sabia. Oi, ho sento. Ostres, que no, pensava no. Que hi ha desaparegut, que les coses passen aquí, en aquest
poble. Bueno, m'equivoco, però jo vam parlar d'aquesta qüestió. Però, vull dir, fixa't que aquí cartell posava prohibit jugar enorme i posava en pel·lícula petita. Una estona de més.
Els veïns.
Bueno, però veïns també entrem un debat.
Ja.
Jo no soc veí de la plaça, però sí, puc anar allà, no?
Sí, tant.
En tot cas, no sé si el debat és semàntic o no. Bueno, és la redacció que fem servir. Bueno. A la plaça d'Augusta hi ha un cartell que prohibeix igual la pilota i la problemàtica de la plaça d'Octavia no és la problemàtica
és
de la d'Augusta. Llavors, aquí s'ha d'alguna cosa més que el cartell, no?
Absolutament.
Quina? Ja. Què fem?
Bé, certament és un debat que dona molt de sí, perquè hem rebut molta gent molt contenta doncs, que ja no estan, i entre cometes, jo dic així, atemorits per passar per allà, i ho dic perquè jo he rebut un pilotasso i m'han espantat, doncs perquè no me l'espero. I això és veritat, si no ho vius, no ho pots defensar, i ho visc així. Llavors, molta gent està molt a favor i és veritat que hi ha gent, ostres, doncs que certament no tenen aquest espai a casa o no saben dels espais aquests que informarem degudament, doncs que són oberts a tota la ciutadania i que sempre s'hi pot anar a jugar i amb una varietat doncs, de joc i de lleure boníssim a nivell familiar, certament. És a dir, quan tu has de desplaçar-te en algun lloc a jugar i no hi ha el bar allà que tu puguis controlar en el teu infant, doncs segurament tu també t'hauràs d'implicar com a persona doncs, que jugui amb el teu infant. O sigui, doncs aquests espais existeixen. Certament, el d'Octavià és molt còmode, entre cometes, doncs, perquè tu pots estar relaxat i l'infant juga. O potser en un banc llegint o treballant.
És un espai segur.
És un espai segur, però n'hi ha més espais segurs. El que passa que no tenen terrassa. I és així. I hi ha més de 50 espais a la ciutat segurs per jugar.
Clar, això no passa als cinemes,
per exemple. Uns quants.
Als cinemes no passa això. No hi ha gent constantment nens.
Bueno, la plaça 1 d'octubre, per exemple, és una plaça de gran tamany, passa que el quiosc està tancat. Però allà... una pilota d'espuma...
I els jocs estan fets molt malbé.
Sí, però allà també hi ha espai per fer un joc lliure, per exemple. Però no hi és. Per què? Doncs ho sento, i, no, i perdoneu, perquè el quiosc està tancat. És a dir, que aquí també realment hi ha una casuística doncs, que dona doncs, que si està molt bé allà, tal, però passa que, és veritat, és un lloc de pas. Ens agradi o no ens agradi, perquè no és una plaça... L'1 d'octubre, si us hi fixeu, sí que és una plaça que no és de pas, perquè tu tens el carrer i tu no vas... bueno, no sé que vulguis anar a mirar les vistes que tenim de Collserola la des plaça, de la plaça 1 d'octubre...
La plaça 1 d'octubre s'ha degradat molt. Sí,
bueno, i efectivament s'ha de fer la inversió petites, en el joc infantil.
Efectivament, sí, sí, i abans hi anava i ara no hi anem perquè estan tots els jocs el trencats.
Sí, vull però dir... es pot fer joc de lleure també. Vull dir que no, a la plaça Octavià no em diguis que hi ha un reclam, la muralla de la porteria, perquè, o sigui... Els reclams els hem de també trobar entre els adults.
És l'espai que hi ha al centre de la ciutat.
I és el més propi, no?, de tothom.
I el més propi, i té un simbol, té una simbologia, exacte.
És a dir, a favor del joc infantil a la fora, o sigui, m'hi trobareu sempre, però doncs molestant els veïns i degradant el patrimoni, doncs potser hi ha més llocs a la ciutat. O sigui, al final ens hem d'entestar que sí, que sí, que sí, doncs perquè a vegades hem de tenir una posició política, però ser insensats no és el lloc adequat per jugar a pilota, i menys amb una de cuir, que és el que ens trobem.
Vale, queden 8 minuts per arribar al punt de les 11. Fem una darrera ronda jo, però 8 minuts,
la
eh?
I posa dos temes.
I sou uns bueno, jo crec que aquí podríeu... Ja ens
hem posat d'acord, jo crec.
Ja, jo pensava que generaria més divergència, tret el moment tensió inicial. No, d'això. Vinga, sentíem ara la Núria Escamilla, que si ha de marxar, que ens sí. havia demanat, sisplau, sortir uns minuts abans. Per tant, continuem amb un posicionament final. Helena Vila, pel PSC.
Molt ràpid. Jo crec que en aquest cas, i quan parlem d'infants i quan parlem d'afavorir espais de joc a la ciutat, mai hem de prohibir. Jo crec que la clau està en prohibir o resoldre. Aquí s'han parlat doncs, de moltes maneres de resoldre doncs, aquest conflicte al final de convivència que hi ha, en aquest cas, amb un punt simbòlic de la ciutat, com és la plaça del Monestir, i per tant jo crec que hem de caminar a trobar entre tots i totes els actors solucions perquè tothom doncs, pugui gaudir d'aquesta plaça que per nosaltres doncs, és un símbol i crec que els infants han de ser, jo insisteixo, els infants són el present i són el futur i per tant també han de ser una prioritat.
Alfredo Bergua, pel Partit Popular.
Nosaltres per principi som un partit que defensa la regulació de l'espai públic, vull dir, així a base de les ordenances de civisme, convivència, com se li vulgui dir, i per tant que respectin. Dit això, sempre hi ha excepcions que s'han de tractar cas a cas. Jo veig el cas que ens ocupa un lloc que és de pas i, per tant, en aquest cas apostaríem per buscar alternatives que, com ja s'han donat, i, bueno, pues, és evident que hi ha un problema i la prova d'això és les moltes queixes que hi ha hagut i, per tant, això també hem de ser sensibles com a administració pública.
Marcos Simarro, per la CUP.
Bé, molt breu, ho he dit abans, jo crec que la solució en aquest cas no és prohibir algun tipus de conducta concreta, crec que és millor intentar mediar i conviure amb coses que són normals, en sèrio, és que a vegades l'època contemporània en la que vivim ens porta aquestes dinàmiques de superregulació, ordenances municipals, ara es pot fer això, ara l'altre, i jo crec que això, sincerament, és un error i limita, no sé, l'acció humana quasi més natural i instintiva. Hi ha l'espai públic, sigui de més o menys de pas, és espai públic. Entenem l'urbanisme des d'aquí i des del dret a la ciutat. Per tant, jo crec que hem de poder buscar altres solucions que no siguin directament prohibir jugar a pilota i ja està.
Marcos Rodríguez, per Vox.
No se puede prohibir jugar a pelota. Yo busco una solución intermedia. Tienen que convivir las personas en los espacios públicos con el deporte. Y yo abogo por la solución de la gente del orden, donde pueda poner orden cuando no exista este. Y se ha hablado de proteger la muralla. Y yo creo que proteger la muralla no es prohibir dejar jugar a pelota, sino pidiendo, por ejemplo, casos como que en el 8M, pues suban personas a la muralla, cuelguen pancartas, como es el caso del colectivo del 8M o de Hora Bruixa.
Endavant, Hora Bruixa. Tinc 5 minuts, no, ara?
Sí. Bueno, hauré de tallar una miqueta abans, però Ramon Gutiérrez, per totes les tertúlies que t'has quedat allà al límit, són teus aquests 5 minuts.
Jo crec que la regulació de l'espai públic, crec que si s'ha de fer, s'ha de fer per garantir el bé comú, és a dir, allò que el que qui el faci servir, diguéssim, no es vegi limitat, o sigui, des d'un punt de vista doncs, democràtic i popular, i per tant, si hem de regular això, doncs, si hem de començar a prohibir, comencem a prohibir doncs, que els vehicles de càrrega i descàrrega entrin fora de l'hora que els hi toca, comencem a prohibir que hi hagin cotxes mal aparcats a les voreres impedint que les senyores i els senyors grans puguin passar per les voreres, comencem, no? És a dir, hi ha aquests elements d'espai públic que molesten molt més i que no s'estan regulant, o sí que estan regulats però que no s'estan perseguint, no? En lloc d'anar a una qüestió que per mi és d'això, doncs d'ús de dret de la ciutat i d'infants.
Les furgonetes d'Amazon.
Exacte.
Els repartidors.
Hi havia una proposta.
Que fan el que volen. Jo crec que aquest és el... Fixem-nos en això, no? Si ens hem de posar a prohibir en garantir el dret a l'ús de l'espai públic. I el tema de les terrasses, evidentment. És a dir, crec que les terrasses han convertit el centre de la ciutat en un autèntic parc temàtic, no? En un gran restaurant a l'aire lliure, en alguns carrers. No estic en contra de que hi hagi terrasses, al contrari, jo no tinc fills, utilitzo l'espai públic més a les terrasses que als parcs, però...
Els pares també.
Sí. Però vull dir que crec que hem de poder conviure tots aquests usos.
Doncs hem sentit moltes propostes i opinions vers aquesta prohibició de jugar a pilota a la plaça d'Octavià. Estem a punt d'arribar al punt de les 11 del matí, ho deixem aquí, de moment, amb totes aquestes propostes. Això sí, ens posem al dia amb el butlletí informatiu i la darrera hora del magazín matinal de Cugat Mèdia, el Faves Contades. Moltíssimes gràcies a tots. Ens tornem a sentir dimecres vinent al 91.5 de la FM, com sempre, a 11:15 del matí.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Innocents en una habitació, ingenuament pensant que tenim el control. Money.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Notícies en xarxa.